Les ciutats se'n recuperen a poc la normalitat el dia després de la gran apagada. Al Connectats volem explicar, en connexió amb les diferents emissores que formen part del programa, com es va viure aquesta situació que demostra un cop més que la realitat supera la ficció. Endesa ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica a Catalunya ja funciona amb total normalitat. Fonts de l'empresa han indicat a l'ACN que ja s'ha pogut reprendre el 100% del servei després de l'apagada d'ahir dilluns, que va afectar tot l'estat espanyol i Portugal. Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament. A l'estat espanyol, Red Elèctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península ja s'atén. Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal. I perquè volem saber com ha afectat tot això als diferents municipis del Connectats, avui farem una ronda d'actualitat especial. Per tant, connectem en primer lloc amb Terrassa. Anem a saludar el nostre company Sergi Estapé. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Bé, doncs a Terrassa la afectació, com s'ha viscut? Tenint en compte, a més, que precisament dels municipis del Connectats sou una ciutat que teniu dos centres hospitalaris importants. Com ha afectat tot plegat a les últimes 24 hores aquesta gran apagada?
Doncs el que feia referència als equipaments sociosanitaris que esmentaves, doncs vam poder resistir aquestes hores d'apagada gràcies a que disposen totes dues, tant a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa com a l'Hospital de Terrassa, que per tant el Consorci Sanitari, vam, gràcies a aquests equips electrònics habituals que tenen aquestes grans entitats, que s'alimenten amb gasoil. Pel que fa a Mutu, doncs, vam fer un comunicat dient que van poder funcionar amb tota l'autonomia possible, sense afectacions, gràcies a aquests grups electrògens que esmentaven, i que van poder realitzar totes les intervencions quirúrgiques urgents o que no estaven reprogramables. També les consultes externes van romandre obertes fins a 4:45 de la tarda i s'hi van dur a terme les visites programades, així com els tractaments previstos d'hospital de dia. També els diversos CAPs que gestiona Mutu de Terrassa també van desenvolupar la seva activitat en la mesura que va ser possible, i pel que fa a l'activitat assistencial es va reprogramar per avui l'activitat quirúrgica que es podia ajornar, les proves de radiodiagnòstic, així com les visites de consultes externes que es van haver d'ajornar. Pel que fa al Consorci Sanitari, no ha fet cap comunicat, però sí que hem pogut parlar amb els responsables de comunicació i també ens manifesten aquesta normalitat dins de la normalitat de l'apagada, gràcies als equips electrògens propis. Va haver el típic incident, tema telefònic, va haver alguns telèfons que no van funcionar, després es van poder recuperar, i l'únic incident així remarcable era el tema de gent que no va poder assistir a la seva visita, doncs, per problemes de transport o perquè no va poder anul·lar, ja que hi havia molts telèfons mòbils que no funcionaven.
Algun aspecte més a destacar? M'imagino que, com a tot arreu, el tema de la mobilitat dins de la ciutat de Terrassa també doncs, es va veure afectada, de la mateixa manera que comerços que van haver de tancar, no?
Doncs sí, els típics, molts comerços que el que sí que sobtava era veure treballadors a la porta o responsables intentant molts, doncs, aviam, com els que feien amb la persiana, no? Perquè moltes persianes són elèctriques i no es poden baixar manualment, sí que n'hi ha algunes que no, i bueno, hi va haver alguns establiments de la restauració, per exemple la famosa Casa Vallès, els famosos frankfurts d'aquí, molt habituals d'aquí a Terrassa, que com que treballen amb gas, doncs van poder, no amb la normalitat, perquè en llum no en podien posar, però sí amb algunes llanternes de gas van poder seguir servint. Això sí, ahir es cobrava només en efectiu perquè els TPBs no funcionaven. Però a part d'això, doncs, més o menys el típic, el tema dels trens, el tema dels semàfors no anaven, s'havia d'anar al tanto, però en general no s'han registrat cap succés remarcable per culpa de l'apagada, llevat doncs d'això, doncs que les tendes no podien servir o no havien de tancar, moltes van tancar, altres van esperar una mica, però després ja van veure que era impossible atendre el públic.
Perfecte. És un dia, el d'ahir, que davant de la incertesa el que tothom vol tenir és informació, i precisament ahir la informació també era difícil de poder posar en pràctica. Per tant, volem saber com s'ho va fer el diari de Terrassa. Tenim en comunicació telefònica el Miquel Àngel Luque, que és el cap de redacció d'aquest diari. Molt bona tarda, Miquel Àngel.
Hola, bona tarda, Carme.
Com ho vau viure vosaltres? Perquè, clar, jo no sé si esteu preparats. En cas d'una apagada, teniu una alternativa, una solució per tirar endavant, ni que sigui durant algunes hores?
Doncs, mira, el primer que va passar és que, bueno, ens van quedar sense connexió. Llavors sí que vam aprofitar les poques hores que vam tenir, els pocs minuts que vam tenir per tenir cobertura, doncs per tirar les primeres informacions que vam tenir a la web, que per tenir els nostres lectors informats, i també a través de xarxes i tal. I a partir d'aquí sí que vam tenir una parada, com tothom, bastant potent, i llavors vam fer allò que fa ja temps que no fèiem, no? Amb un diari o un mitjà de comunicació, que és la notícia estava al carrer, doncs tots els lectors van haver de sortir al carrer i van fer periodisme de veritat. Ara estem acostumats de fa temps, ja, com ja sabeu tots els periodistes, no? a tenir tota la informació sovint que ens arriba a través de xarxes socials o a través de sistemes digitals, com el mail i tal, i en aquesta vegada, doncs, tenint en compte que la informació no ens arribava per aquí i som un diari local, doncs la història era, doncs, sortir al carrer per buscar precisament això, no? Històries de persones, què estava passant, i poder explicar. Com poder explicar? Doncs, vam esperar unes quantes hores a tenir connexió com tothom, per poder fer les primeres, donar les primeres informacions a través digital. Llavors, fins que no ens va arribar la llum, que va ser a quarts de 10, no vam poder començar a fer el diari, i bueno, el diari, doncs, vam acabar quasi ja a una de la matinada a enviar-ho a impremta. I així va ser com, doncs, que vam fer el diari d'avui, que ha sortit publicat i que estem, bàsicament, l'estem posant gratis a la nostra web, doncs, per com una demostració, doncs, que bueno, un agraïment a la gent i als nostres lectors per seguir-nos.
Us havíeu trobat alguna vegada en una situació tan complicada per intentar fer la feina, que és fer arribar la informació al públic?
Jo crec que, bueno, ja tothom ha fet una mica la comparativa, no? La comparació de... Jo crec que evidentment, va ser en pandèmia, per exemple, sí que va... L'angoixa de no saber bé com explicar i com arribar a la població, però tot així la pandèmia sí diferent, va ser al contrari, no? La pandèmia sí que va ser com una pujada de l'audiència, perquè la gent al final el que volia era informació i arribar a través de les xarxes socials i a través de la web. Ara, ahir va ser allò, la impotència absoluta, no? És a dir, jo vull explicar les coses, però no tinc el canal, no puc fer-ho per connectar amb la gent, no? Llavors, era allò, doncs, la veritat és que jo no m'havia actuat mai en aquesta situació, no? Sí que, ja et dic, en alguna situació concreta de que ens pot fallar alguna història, però alguna maquinària, alguna impremta, en el sentit del paper, sobretot, però bueno, la veritat és que jo no m'havia trobat mai.
La normalitat ha tornat a la redacció?
La normalitat ha tornat a la redacció. Ara estem treballant precisament com tots i estem fent és buscar una mica les causes i una mica la interpretació del que ha passat i aportar, doncs, nova informació perquè les nostres dues sàpiguen interpretar, doncs, què ha passat, no?
Molt bé. Doncs Miquel Àngel Luque, cap de redacció del diari de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats a explicar-nos-ho.
Gràcies,
bona tarda.
Bona tarda.
I de Terrassa anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què tal, Sabadell? Com ho heu viscut?
Doncs a Sabadell podem dir que prou bé, perquè malgrat, doncs, ahir va ser un dia caòtic com en moltes altres ciutats, la veritat és que no s'han hagut de lamentar incidents greus. Sí que un dels cossos de seguretat que més ha treballat són els bombers, que ahir, sobretot ahir a la tarda, després de dinar, doncs, van fer molts serveis per ajudar a molta gent que s'havia quedat atrapada als ascensors, més d'una vintena, segons han explicat en una roda de premsa aquest migdia, però també van ajudar molt a molts comerços que no podien podien baixar la persiana perquè no tenien un sistema manual, no? O, per exemple, també comerciants que s'havien quedat tancats dins de la botiga perquè les portes s'havien tancat i amb els talls elèctrics no les podien tornar a obrir. Bàsicament, la feina dels bombers va ser aquesta i, de fet, avui, justament, aquest matí, aquest migdia, ho han explicat en una roda de premsa a l'Ajuntament de Sabadell i ara podem escoltar un fragment d'aquesta explicació que deia el cap del parc de bombers de Sabadell.
Però l'últim avís, els últims 5, va ser a les 18:39. Des de les 3 a les 18:39 van rebre 5 avisos més i l'última persona que van treure van rebre l'avís a les 18:39, al cap de Alfons Sala, que van ser des de 11:45, pues, d'unidor, 6 horetes dintre d'un ascensor. ¿Vale? Ja em deien els companys de que estaven bastant angoixats i tal, els que anaven traient, no?, al final.
Doncs com heu pogut escoltar, una persona que es va quedar atrapada durant 6 hores en un ascensor i que finalment la van poder rescatar.
Quina angúnia, eh?
Totalment, totalment. Al final aquesta angoixa, aquesta incertesa sense comunicació, no?, amb el mòbil, vull dir, al final ha de ser molt desesperant. 6 hores són moltes, eh?
Ui, tant. I es fan llargues, eh?, en un cubicle tan petit.
Exacte.
Imagineu-vos. I el dia d'avui, el dia després, s'ha recuperat la normalitat o encara hi ha coses que van massa a poc?
No, la veritat és que prou bé, vull dir, la llum a la majoria de parts de Sabadell va arribar al vespre, sobre les 9, 8:45 del vespre, doncs la majoria de punts de Sabadell van recuperar la normalitat, tot i que, segons ha comentat l'alcaldessa Marta Farrés en aquesta roda de premsa d'aquest migdia, doncs no es va recuperar totalment, al 100%, fins a les 2 de la matinada, vull dir que hi van haver algunes llars que ho van tenir una mica més complicat. Tot i això, doncs Farrés, segons ha pogut explicar als mitjans de comunicació, no s'ha hagut de lamentar danys. També hem pogut parlar amb l'Hospital Partaulí, que va funcionar en tot moment i aquest matí també estava en ple rendiment, al 100%. I després també tot el tema dels semàfors, no? que dèiem que al final no hi havia servei i algunes vies poden ser una mica conflictives, sobretot aquí a Sabadell, que tenim encreuaments a la Gran Via i l'Eix Macià, i tenim vies que són molt concorregudes i problemàtiques ja de normal, amb els semàfors oberts. Vull dir que també els agents de la policia municipal van haver de fer un sobreesforç també per poder gestionar tot això, però l'alcaldessa Marta Farrés, l'alcaldessa de Sabadell, ha assegurat que la normalitat havia tornat al 100% ja aquest matí.
El primer missatge que també els vull dir de tranquil·litat, que la ciutat ha recuperat els serveis públics i s'han d'acabar de resoldre algunes incidències menors, que ara algunes els hi detallarem, però grans trets podem dir que s'ha recuperat la normalitat a la ciutat de Sabadell.
Així que aquí estem, i aquí a Ràdio Sabadell també hem recuperat ja l'antena, hem pogut treballar en ple funcionament, així que és com si no hagués passat res ja.
Sí, absolutament, però necessitem que algú ens expliqui què va passar ahir, no?, per quedar-nos una mica més tranquils.
Exactament, i fer una mica de balanç de tot, que al final és una cosa, és un fet, un capítol difícil de digerir, tot això, que el d'ahir va ser molt fort.
Efectivament, Júlia, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau. Anem a Badalona, saludem a l'Anna Clarana. Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què ens expliques?
Doncs aquí a Badalona, la veritat que normalitat, però tot dins de l'excepcionalitat. És, en poques paraules, el resum que ha fet l'alcalde, Xavier García Albiol, sobre com la ciutat ha viscut l'apagada general durant les darreres hores, i això ho ha dit durant una intervenció en directe a la xarxa Instagram a 9:45 del matí. L'alcalde ha dit, però, que la llum ha tornat a tota la ciutat, tret d'algun bloc puntual on encara hi podem trobar alguna incidència. Una normalitat que ha estat alterada, ha dit, per també la crema d'un cotxe al barri del Remei, algunes sustraccions també de cotxes enmig de la foscor al barri de Sant Roc, i també l'ocupació d'alguns immobles de la ciutat. Respecte a aquest últim fet, no ha donat el nombre concret de pisos ocupats, però ha dit que Guàrdia Urbana i la Regidoria d'Antiocupació ja hi estan treballant per intervenir. I anem a escoltar l'alcalde Xavier García Albiol.
Persones desalmades han ocupat vivendes. Han ocupat vivendes, han aprofitat aquesta situació per ocupar vivendes. Hem parlat amb responsables d'empreses que tenen pisos i ens diuen que això s'ha produït a tot el país i també a la nostra ciutat. Nosaltres ja estem treballant.
A part d'això, també ha dit que els serveis sanitaris, com l'Hospital Municipal i Can Ruti, també han tornat a funcionar amb normalitat, i en relació amb les residències municipals ha posat en relleu que Protecció Civil i voluntaris han pogut ajudar les persones que dormien en plantes superiors per arribar a les seves habitacions.
No sé si hi ha alguna incidència que es pugui destacar. Ja tot, podem dir que s'ha recuperat la normalitat a Badalona?
Ara per ara és això que cal comentar, no? Que la llum, per exemple, sí que ha tornat a tota la ciutat, trobem algun punt encara en què no hi hauria o que podem trobar alguna incidència, i també pel que fa a Rodalies, no? Que és un tema avui que s'està parlant bastant, han tornat la línia R1, R2, R2 Nord, R3, R4, a mig matí d'aquest dimarts, però la resta de servei encara està suspès i el problema és que no s'ha habilitat cap altre servei alternatiu de busos, com en altres ocasions, per al volum d'afectats que hi ha hagut. I això ha fet, doncs, ha deixat a molts usuaris sense cap alternativa. I pel que fa al servei de metro i bus, doncs, s'han restablert totes les línies amb normalitat, malgrat també alguna incidència puntual reportada pels usuaris. I ara anem a escoltar Francisco José González, que és director de trànsit i operacions de la xarxa d'autobusos Tuxal, que ens ho explica.
El servicio ya está restablecido al 100%, no estamos teniendo ninguna incidencia. El servicio nocturno se ha prestado con total normalidad, incluso con algo de menos pasaje de lo habitual. Lo que sí tuvimos que reforzar esfuerzos, hay unos protocolos para este tipo de situaciones, fue ayer por la tarde, a partir del momento en que el metro y Rodalías dejó de funcionar. Lo que hicimos fue reforzar especialmente las líneas que coinciden con metro y, en un caso concreto, con la línea B25.
De moment es recomana bàsicament l'ús d'aquests mitjans, no?, de l'autobús i del metro, fins que restableixi tota la normalitat.
Molt bé. Doncs també a casa nostra, és a dir, a les emissores, hem recuperat la normalitat, oi que sí?
Sí, ara per ara sí.
Molt bé.
I que continuï així, sí.
Perfecte. I si més no, que puguem treballar, no com ahir.
Exacte.
Gràcies, Anna. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara fins al Prat de Llobregat per saber com ha estat l'afectació en aquest municipi. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Prat s'ha llevat aquest matí dins d'una relativa normalitat després de la gran apagada que ens va deixar en una situació sense precedents. Un tall de subministrament que va durar gairebé 12 hores a la ciutat, si bé en moltes zones va ser d'entre 3 i 4 hores. Tanmateix, moltes botigues van haver d'aturar la seva activitat i amb les mateixes afectacions, el curament de tàfon, però també les persianes, que en molts casos es van haver de tancar de manera manual i amb l'ajuda del veïnat de la zona.
No anava el datàfon, però bueno, és un mal menor. La gent, doncs, clar, no estaven preparats i, per tant, la gent tampoc portava efectiu, però bueno, com que la nostra clientela, doncs, els anàvem fiant, no passa res, ja vindreu demà, l'important és que tinguis pa per avui, en fi. Però molts nervis. Jo patia per l'obrador, però bueno, quan van arribar la llum, doncs almenys doncs vam estar més tranquils, perquè ens asseguràvem que tindríem pa pel dia següent, no? Avui, de fet, hem augmentat la producció, perquè la gent, doncs, clar, no estan preparats per fer-nos aquest kit de supervivència que tothom anava dient i que ens ho preníem una miqueta a la lleugera. Mm-hmm. I realment avui ha vingut molta gent a comprar pa per congelar i per tenir, per si de cas torna a haver-hi un apagón, no?
Tot i que avui ha funcionat tot amb normalitat, són moltes les persones que aportaven aquest mateix matí per pagar en efectiu, en alguns casos compres que van realitzar ahir. De fet, un altre dels efectes derivats d'aquesta manca de subministrament ha estat la xarxa que s'ha generat als barris, buscant ràdios i també piles. De fet, avui mateix, al Bazar El Regalo de Ferran Puig, no en quedava ni una.
Jo vaig treure una ràdio al carrer i van estar aquí escoltant coses, i a partir d'aquest moment va ser contínuament gent demanant ràdios i piles. Ràdios i piles i piles i ràdio. A la una i mitja vaig poder tancar la botiga ajudant-me de dos o tres persones perquè no baixava la persiana. I després, a les tres i mitja, aquí va arribar la llum. La tarda va estar bé, però també a última hora va deixar de funcionar internet, con lo que van tindre també més problemes per poder cobrar una altra vegada, poder ensenyar coses al client, però bueno, si fa o no fa, ho van passar bé.
Això pel que fa al nucli antic, però en altres indrets, on la llum va trigar encara més temps en aparèixer, a l'entorn, per exemple, dels barris de la Granja i de Sant Cosme, es va desplegar durant la nit un dispositiu de 8 patrulles de la policia local i 17 dels Mossos d'Esquadra, amb especial focus en aquelles àrees de la ciutat on l'enllumenat elèctric no estava completament restablert. L'inspector en cap de la policia local, Rafael Pino, apunta que no es va detectar cap intent de pillatge i que, de fet, aquestes patrulles tenien com a objectiu dissuadir i també tranquil·litzar.
Sense oblidar la resta de la ciutat, però intensificant, que en diem nosaltres patrullatge de saturació, a aquestes zones que no tenien llum perquè els cotxes estiguin fent aquest patrullatge amb les llums blaves, la sensació de seguretat estigués més intuïtiva que no pas objectiva. No? I, de fet, no van venir res incidents, excepte un contenidor que es va cremar aquí al riu Llobregat al voltant de les 10 i poc de la nit, i que precisament per aquesta proximitat un dels nostres vehicles el va sufocar amb un extintor del vehicle.
Avui també han reprès la normalitat els centres cívics i esportius després d'una jornada en què no van poder oferir el seu servei. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà.
Vam posposar fins l'últim moment la decisió d'anul·lar activitats. Sempre avisàvem, és possible que vingueu al centre esportiu i les classes dirigides doncs, no es puguin dur a terme, però el centre romandrà obert. Intentar, diguéssim, explicar que l'Ajuntament continua obert, que és un espai segur i que tothom qui ho necessiti doncs, pot comptar amb l'administració. Però el funcionament habitual no es podia comprometre, clar.
Però la incidència més destacada al Prat ha estat el transport públic, en concret a Rodalies, que avui, pràcticament 24 hores després, ha començat ja a recuperar la circulació dels trens, això sí, a mig gas encara. La manca de llum va provocar ahir que almenys un tren quedés aturat durant 2 hores i mitja al túnel de sortida del Prat en direcció a Barcelona. Tot i això, les persones usuàries van mantenir la calma en tot moment.
El maquinista ens ha dit que s'havia anat la llum, després ens ha tornat a dir bueno, que ho arreglarien, després ens ha dit que semblava que era general i que ho arreglarien, després ha vingut a obrir unes finestres, almenys al vagó que jo hi anava, i després ja ha aparegut els Mossos.
Un agraïment molt gran pels Mossos, que la veritat és que ens han mantingut informats en tot moment i ens han ajudat a sortir del túnel.
Bueno, paciència i mira, hem vingut caminant per les vies, que quasi hem fet de lloros, però cap problema.
A banda de l'estació de Rodalies, també es va haver de desallotjar les estacions de la línia 9 del metro, que no van poder recuperar el servei fins les 9 de la nit i han funcionat de forma ininterrompuda des d'aleshores.
Gràcies, Lluís. I ara seguim aquest repàs. Ens n'anem fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica es va viure amb una certa normalitat, perquè en el cas de la mobilitat, l'únic transport públic era per carretera i els autobusos de la Vallesana van funcionar durant tot el dia. Tot i que a moltes poblacions de la comarca, a partir de les 6 de la tarda, es va començar a restablir el subministrament, a Castellà només va tornar la llum als polígons, a zones com Can Carner a última hora del vespre. El casc antic i barris, com la plaça Catalunya, no van disposar d'electricitat fins passats 2:15 de la matinada. El Comitè Municipal d'Emergències, que es va reunir 4 vegades ahir, va centralitzar el servei d'atenció ciutadana al Palau Tolrà i es va organitzar un dispositiu especial de patrullatge de la policia local. Quant als comerços, alguns van abaixar persianes a partir del migdia, sobretot els que tenien gènere que es podia fer malbé, com per exemple les carnisseries, però d'altres van obrir a la tarda, tot esperant que es restablís el subministrament. Aquest va ser el cas, per exemple, de la botiga Herois de Castellà i del Calissó Cultural, un dels pocs espais de restauració que sí va obrir i que fins i tot va poder fer el cobrament de les comandes amb datàfons perquè sí tenien bateria. Ho expliquen Laura Llanes, de la botiga de roba infantil Herois, i Dani López, de Calissó Cultural.
Pensant tots que seria com les habituals, no? Que tornarien seguida. Pots espantar una mica, però després dius, bueno, no passa res. A la tarda jo vaig obrir igualment per si de cas tornava la llum aviat. A un final de mes no facturar un dia bo, pues sí que repercuteix.
Vam tancar abans, però perquè la meva companya, que és de Terrassa, no va poder venir, el Salva ja va fer hores de més, també. Però la gent venia, però en comptes com no teníem cafè i havíem d'escalfar-ho amb olles tot, la gent demanava cervesa i Coca-Cola. Teníem bateria als datàfons. Suposo que no es van enviar els pagaments, però en algun moment el banc hauria de rebre'ls.
Al Fort Turon van exaurir existències de pa i afortunadament a comerços com Càrniques Merche o la pastisseria Llullo Cakes, les cambres frigorífiques van funcionar molt bé i no han patit pèrdues. Escoltem ara Carme Acabada a Fort Turon, Montse Mora de Fruits Montse i Àngels Galvez de Càrniques Merche.
Una mica de descontrol, no sabíem què passava i de 1 a 3 semblava que s'acabava el món, la gent comprant pa com si no hi hagués un demà. I vam tancar a les 9 del vespre, sense gènere ni res, però aquí estava. He arribat, ho he trobat tot amb les llums obertes, evidentment, però no sé l'hora que van tornar.
Les circumstàncies que va passar ahir doncs, encara es van sortir prou bé, perquè mira, la fruita és una de les coses que no necessita necessàriament el fred, i el gènere es va aguantar prou bé, i l'únic, clar, només el fet de baixar la persiana ens va tenir feina, perquè també va electrònic, però bueno, encara ens vam sortir bé i la falta de venda de l'ahir a la tarda, però per lo de més encara vam sortir prou bé. Hi van totes les balances, el datàfon, tot va per internet, l'internet fallava evidentment, I és clar, la gent amb efectiu cada vegada hi ha menys gent que va amb efectiu. Fins a la 1:30 de la nit no va venir la llum.
A les 12:30, bueno, com a tothom se'ns va anar la llum, el que passa és que va arribar un punt que, com que tenim caixa automàtica, no teníem canvi, no teníem datàfons i, clar, no podíem cobrar. Les teníem una balança de piles, però tot i així es va acabar la pila i vam decidir tancar. A les dues vam tancar per aguantar el màxim possible el gènere, perquè tenim dues càmeres frigorífiques a dins amb porta, que és una habitació, que com que no les havíem obert, doncs vam recollir tot i vam entrar a dins. Les pèrdues, doncs, han sigut les mínimes, perquè al final tot ho vam guardar dins la càmera i no s'havia obert tot el matí. El dilluns és tot nou, no teníem res enrederit i no ha sigut tampoc molt, molt greu. La persiana, per sort, la nostra es desbloqueja, perquè vaig sentir que la policia estava vigilant, que hi havia comerços que no havien pogut tancar. Nosaltres vam tancar i doncs, tothom vam anar cap a casa i al final no ha sigut molt, molt greu.
En definitiva, Carme, va ser una jornada força tranquil·la on el principal problema va ser la falta de comunicació, perquè no es va restablir internet ni la línia telefònica a les primeres llars de Castellà fins a les 9 del vespre a la zona dels polígons. De fet, alguns castellarencs es van desplaçar als establiments d'aquesta zona que s'hi oferien servei per tal de connectar-se a la xarxa i poder confirmar que familiars i amics havien pogut tornar a casa. Els bombers voluntaris també han confirmat que no han assistit incidències greus, que persona va quedar atrapada en ascensor, situacions que sí van ser habituals, com hem vist en altres municipis del Connectats.
Molt bé, gràcies a Rocío. I abans de marxar, com sempre, repassem la situació sobre aquesta mateixa incidència a Sant Cugat. Mireia Puente, cap d'informatius.
Bona tarda.
De Ràdio Sant Cugat. Com estem el dia després?
Doncs jo crec que des de fa unes hores ja estem tranquils. Ja aquest matí ens aixecàvem a 7:45, ben puntuals, estàvem a l'Ajuntament després de la 7a reunió del CECOPAL, i l'alcalde, juntament amb els tinents d'alcaldia, Bernat Picornell i Cristina Paraire, deien que ja no estàvem en fase d'alerta, sinó que estàvem en fase de prealerta, perquè tot estava força tranquil, després d'una nit molt tranquil·la, on no hi havia hagut cap incidència destacada, i que al migdia segurament arribaríem a treure ja aquesta fase de prealerta, i així ha estat. A les 2:00 PM, Sant Cugat ha tornat completament a la normalitat.
Escoltem l'alcalde.
Hem passat d'alerta a prealerta, i segurament ja aquest migdia, diguéssim, a nivell de protecció civil, estarem ja en fase de normalitat absoluta. Hem passat, es podria dir, una nit tranquil·la. No han tingut cap incident important, tant policia local com Mossos d'Esquadra, com també Protecció Civil, diguéssim, que ha doblat el seu patrullatge per evitar que passés qualsevol incident, especialment patrullatge per aquelles zones on ha trigat més en tornar la llum, l'energia.
Alguna dada a destacar, Mireia?
Així, com una mica anecdòtic, que l'Ajuntament va haver de donar un generador al COAP Sant Cugat perquè no tenia ni perquè pogués garantir l'assistència durant tota la matinada. I també una dada interessant, 32 persones són les que han contactat serveis socials, Creu Roja i Protecció Civil, que estaven en situació de vulnerabilitat.
Si us sembla, també escoltarem el recull d'algunes declaracions, sobretot de comerciants afectats, com els darrers dels municipis del Connectats.
Hem tingut de tirar alguna coseta que era més delicada i l'altre ho hem pogut salvar.
Els de les vitrines, doncs, bueno, estaven més tous. Això és. I bueno, llavors ha tocat refer-los o d'alguna manera, doncs, bueno, aquests, els que estiguin més tocats, no els podran vendre i ja està.
Com són pràcticament nous aquests balcons, llavors tots s'han mantingut en perfectes condicions.
Doncs com a tot arreu. I per què no hi va haver Connectats ahir? Doncs ens ho explica Joan Miquel Fernández, que és el director d'Estratègia i Producció Audiovisual de Cugat Mèdia. Joan Miquel, bona tarda.
Bona tarda. Mentre no em preguntis per el motiu de l'oscil·lació energètica...
No, de les vibracions i d'aquestes qüestions, no, perquè si no faríem màgia.
Jo crec que el que ens va passar a moltes emissores... De fet, avui hi havia una reunió també de l'assessor d'audiovisual local per qüestions de programació i tal, i es va aprofitar per parlar de la jornada i hem tret moltes conclusions també a les emissores, no? Locals, perquè no vam poder fer el programa, perquè per poder fer el programa necessitem interconnexió de dades, necessitem energia. Nosaltres, que també fem l'enjoc per tot Catalunya, en aquell moment, quan va marxar el subministrament a 1:15 PM, es va activar el nostre SAI, que és aquell sistema d'emmagatzematge de bateries, val? Que ens permet aguantar un temps, una estona. Això va aguantar fins on va aguantar i aleshores vam poder oferir l'enjoc, però després ja vam quedar absolutament sense poder connectar-nos. Què passa? Que existeixen grups electrògens, em consta que hi ha emissores d'aquí del Connectats que en tenien i, per tant, ells podien, per exemple, doncs, oferir el programa, però no totes. Què passa? Que és que, a més, no ens podíem trucar entre nosaltres. O sigui, jo vaig aconseguir parlar amb Barcelona Maternitat, a la seu central de la xarxa, quan va marxar la corrent, per avisar del pal, ei, nosaltres tenim energia suficient per aguantar una estona, podem emetre el programa, però després, ja avui comentava, és que no ens podíem comunicar entre nosaltres, jo enviant whatsapps que no es van rebre mai. Aleshores, hem après algunes coses, sobretot en el moment en què la tecnologia ens diu que en moments així aguanta el transistor i les piles, hem de fer una reflexió sobre la FM i el DAB, que han de ser senyals democràtics i han de connectar les persones de manera gratuïta davant de situacions adverses, i per tant jo crec que hem de fer també, i crec que conjuntament amb l'Ajuntament, l'abastament també de l'emissora pública, perquè, per exemple, nosaltres ens va funcionar molt bé el transmissor. O sigui, teníem el senyal del transmissor de la FM funcionant, però en canvi a la seu no teníem energia. Per tant, hem de fer una reflexió. Esperem que no torni a passar episodis així, però mai no se sap.
El transistor.
El transistor.
Piles. Era dia de transistor i de piles. Gràcies. Que vagi molt bé. No marxeu, perquè de seguida continuem parlant de la gran apagada, però ho farem amb els nostres tertulians.